Meteotemas.
Què tal, Meteotemps? Marc Pruom, cap de l'àrea de climatologia de Meteocat, Servei Meteorològic de Catalunya. Marc, bé, quantes vegades has vingut ja? Unes quantes.
Unes quantes, sí. Déu-n'hi-do.
El cap de climatologia de Meteocat és una d'aquelles persones que fa molts anys que remena sèries històriques i que ell i el seu equip han permès reconstruir el clima del passat, és a dir, el temps que ha anat fent en les últimes dècades en aquest país i treure'n conclusions, dades mitjanes de pluviometria, temperatura, en alguns casos radiació solar, vent, etc, etc. A partir d'aquí, un dels arxius, una de les del fons de dades més potent ha estat les dècades d'observacions de les centrals elèctriques. Explica'ns.
Sí, sí, efectivament, les centrals hidroelèctriques, especialment de tot el que era la Noguera Pallaresa, tot el que estava ben diguéssim, dotat d'infraestructura hidràulica, a part de la funció de donar energia, podríem dir, també feien observacions meteorològiques. El personal que hi havia allà tenia encarregat de fer observació cada dia de, sobretot, temperatura i precipitació, que són les variables que hem trobat que són més habituals.
Jo recordo, quan vaig començar en aquesta feina, a mitjans dels anys 80, que ens arribava la comunicació de tres operadors elèctrics. Ener, hidroelèctrica del Ribagorçana, amb bé, les centrals de la Ribagorçana. Sí. Ens arribava Fecsa, amb Molinos, Can Barba, aquí a Sabadell, sí, a tocar del Parc Agrari, un històric, però també doncs Sallente, també Capdella, etcètera, etcètera, Esterri, etcètera. I després ens arribava Hidroelèctrica de Catalunya, que hi havia unes quantes...
Exes, no? Es deia
Exes, sí senyor. Ens arribaven uns fax... Sí. Amb un paper recremat.
Sí, pels més joves això no saben ni el que és ja.
No, clar, clar. I bé, aquests tres operadors després es van fusionar amb Endesa, no? Què ens ha arribat? Ens han arribat coses aprofitables, mig aprofitables, depèn del lloc, que com s'ha treballat tot plegat i per què al final Fundació Endesa ha acabat cedint aquestes dades?
Doncs mira, l'estat de la informació ha vingut, com deies, de la Fundació Endesa, que ha recopilat tota aquesta informació hidràulica de tot tipus amb un arxiu històric que té llipositat i d'aquestes empreses que deies, a més de Riegos i Fuerzas del Ebro, que és anterior.
Ui,
fins i tot.
D'acord.
Per tant, han anat recopilant pràcticament des dels anys 10, finals dels 10, principis dels 20, tot el que es feia en matèria de meteorologia associadament meteorologia. Aleshores, el que ens aporten aquestes dades és molt útil per omplir buits de sèries que ja disposàvem. Nosaltres, com deies abans, hem fet feina de rescat de dades, però hi ha sèries que estan incompletes, tenen anys que no estan bé, i per tant, consultar la font original es permetrà omplir aquests buits, i especialment de la Guerra Civil, perquè a la Guerra Civil hi ha un buit, òbviament, pel que passava en aquell moment, i hem consultat en aquest fons les dades hi són, o sigui que anys que no teníem dades,
d'acord, doncs es recollien igual,
exacte, però no es transmetien després a la central.
El que és bé, clar, la Guerra Civil coincideix amb un gran episodi d'inundacions l'any 37, i no se'n sabia res d'aquest episodi.
Se'n sabia poca cosa. Hi havia un treball molt bo d'en Fontserè,
sí,
de recopilació d'informació. Per tant, la informació existia, però no havíem trobat els originals. I la resolució diària, que és el que ens interessa.
I escolta, i aquest any 37, per curiositat, què passa? Plou molt, no ho recordes?
Ostres, no ho recordo bé. Recordo l'episodi és devastador, sobretot a Pirineu Occidental. A més, el fons d'Endesa no només té dades, sinó també fotografies. Té un fons molt gran, i hi ha fotografies d'aquest episodi
brutals.
I es veu a la central de Capdella totalment trinxada.
És a dir, a capçalera ho va trinxar.
Sí.
Per tant, a capçalera va ploure,
exacte,
moltíssim.
Sí. La situació Suposo que per aquests efectes
devia ser un temporal de sud.
Correcte.
Està clar.
Se'n va anar a l'any 82, no? També,
sí, novembre, 7 de novembre. Sí, senyor. Aquest sí que jo el
aquest
vaig viure
sí.
en persona.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí,
doncs,
sí, sí.
Clar, aquestes dades ens permetran fer aquesta reconstrucció més de detall d'aquests episodis. Uh-huh. Perquè a part de la dada meteorològica, també hi ha la dada hidràulica. Tots uh-huh. els cabals, nivells d'embassaments, que això també serà una informació a explotar, sobretot pels hidròlegs, no? Que, uh-huh. que treballen amb aquestes dades. Per tant, és una font d'informació molt important, varia en funció de l'any, lògicament. Als anys 20 doncs, tenim menys sèries, però uh-huh. Després hi ha millora força, i sobretot tenim anys 70, 80, amb força d'informació.
Ara mateix, si haguéssim de fer uns titulars d'aquells amb minuto de juego y resultado, a hores d'ara, amb tot el recull de dades, ja sé que vosaltres sou, em refereixo a Meteocat i al Servei Meteorològic de Catalunya, molt transparents amb la informació, amb les dades, etc. I, per tant, a través dels butlletins, del BAIC, etc. O BAIC, no sé...
Sí, és...
Depèn
de l'usuari.
Depèn de l'usuari, doncs bé, això ho tenim, però minuto de juego y resultado, nivell del mar, temperatura de l'aigua del mar, pluviometria a terra, temperatura, li podem fer una fotografia a aquestes últimes tendències a Catalunya?
Sí, vinga. Mira, ara, de fet estem elaborant ja el BAIC, l'estem acabant, i l'any 2018 va ser un any càlid, estem al voltant, crec que estava entre el 5è i el 6è més càlid, tota la sèrie des de l'any 50,
sí.
Per tant, confirma la tendència cap a l'escalfament. Estem parlant, crec que de 0,25 graus per decenni, que això vol dir doncs, que actualment tenim un grau i mig més per sobre que el decenni del 1950. La pluviometria sí que va ser destacada l'any passat, tots ho recordem, va ser molt plujós arreu, i això fa que la tendència que havíem registrat cap a un lleuger descens segurament s'hagi mitigat una miqueta. El que també estem veient dels darrers decennis és l'increment de la insolació, no? El nombre d'hores de sol en els observatoris
va més
clarament. És una tendència gairebé tan clara com la temperatura, o més fins i tot.
Molt escandalosa. M'he estat mirant sèrie de l'Ebre i em penso que del Fabra, però en el cas de l'Ebre jo diria que era...
I més, l'Ebre té des de 1910, crec, dades, per tant tenim un bon gruix i és continu el que es baten rècords d'insolació mensual o estacional. Per tant, sí que és una variable clarament que respon molt, molt al canvi climàtic. Mm-hmm. I bueno, es manifesta després amb les màximes, no? que són les que s'incrementen més. Per tant, aquests són els titulars, podríem dir. Ara, com a novetats, inclourem un capítol de sequera, no? Perquè és un component que anem monitoritzant força bé, i ara doncs, traurem dins del BAIC un apartat dedicat a la sequera. Per tant, anem ampliant mica en mica, i tot això gràcies també a la recuperació de dades que constantment anem fent, i que amb això els observadors de la XOM doncs, ens ajuden molt.
Ens ja ho crec.
A recopilar dada històrica.
Finalment, amb una dada de dades recollides, que són 1.000 milions de dades.
Sí,
sí,
sí, sí, això són dades de la xarxa automàtiques.
Sí,
automàtica.
La xarxa d'automàtiques, vàreu arribar no sé quin dia, a 1.000 milions de dades recollides.
Sí, crec que aquesta
recollides.
Era la xifra, ara no recordo amb seguretat.
Sí, sí, no, no,
crec
no,
era
i vaig dir, caram.
Correcte, sí, sí, no, clar, contínuament són dades... cada 30 minuts de 190 estacions
clar.
De moltes variables, i clar, això és una joia, però també s'ha de mantenir una base de dades immensa, no?
Marc Prohom, cap de l'àrea de clima, de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. Un plaer, com sempre, i les vegades que convingui, ja saps que això és casa teva.
Perfecte, gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Adéu-siau. El concurs.
De quines tres companyies elèctriques bàsicament procedeix el fons d'Endesa Premi Un Paraigua de Catalunya Ràdio? De la setmana passada de Green Mobilitat, amb els residus de quina indústria es pot fer un excel·lent biodiesel? Amb els residus de quina indústria es pot fer un excel·lent combustible biodiesel? La resposta, amb els de la indústria del vi, seria el vino diesel. Vino diesel. Premi, un llapis de memòria de Catalunya Ràdio en forma de micro, i la guanyadora, la Núria Boada, de Terrassa.